Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu cap de setmana de Ràdio Falset. És dissabte 29 d'agost del 2026. La pedregada que dilluns va descarregar amb força sobre diversos punts de casa nostra ens va tornar a recordar com de vulnerables som davant de la natura. És cert que sempre hi ha hagut pedregades, com sempre hi ha hagut sequeres, aiguats, onades de calor o incendis. El problema no és que aquests fenòmens existeixin, sinó que vivim en un context en què episodis meteorològics extrems són cada vegada més freqüents o intensos. I la ciència fa anys que ens adverteix que l'escalfament global hi té molt a veure. I no cal quedar-nos al Priorat. Aquesta setmana hem vist les imatges esgarrifoses que ens arriben del Nepal i del Tibet, on el col·lapse d'una enorme massa de gel i roca ha provocat una allau i unes inundacions devastadores. Són imatges que semblen irreals, però que ens recorden fins a quin punt l'augment de les temperatures està transformant i fent més inestables alguns dels entorns més fràgils del nostre planeta. Davant d'això, encara sorprèn que hi hagi qui continuï negant el canvi climàtic. I encara sorprèn més que aquest negacionisme tingui altaveus polítics, mediàtics i socials. Podem discutir quines mesures hem d'adoptar, a quin ritme, quin ha d'assumir els costos o com fem compatible la transició ecològica amb el nostre dia a dia. Però el que costa molt d'entendre és que continuem discutint una realitat que la ciència fa dècades que constata. Potser una pedregada concreta no és conseqüència directa del canvi climàtic. Ni una inundació, per devastadora que sigui, ens permet explicar per si sola què està passant al planeta. Però quan mirem el conjunt, quan observem l'augment de les temperatures, les sequeres, les onades de calor, els incendis o la intensificació de determinats fenòmens extrems, el dibuix és cada vegada més difícil d'ignorar. I aquí és on també hi tenim una responsabilitat. Evidentment, no salvarem el planeta només reciclant una ampolla o apagant un llum. Calen decisions polítiques, econòmiques i col·lectives molt més profundes. Però això tampoc ens eximeix de fer la nostra part. Perquè durant massa temps hem actuat com si la natura fos inesgotable, com si poguéssim consumir recursos, transformar el territori i alterar els ecosistemes sense conseqüències. I potser ens convindria entendre una cosa molt senzilla. Nosaltres necessitem el planeta molt més del que el planeta ens necessita a nosaltres. En l'informatiu d'avui parlarem dels efectes que va tenir la pedregada del passat dilluns, menys greus del que podíem esperar, tot sigui dit, i analitzarem si la pluja es va fer notar en el nivell d'aigua acumulada als pantans prioratins. Per altra banda, també us explicarem, per si no se n'havíeu adonat, que dimecres Falset va ser l'inici de la cinquena etapa de la Vuelta i que el celler cooperatiu de Cornudella presenta aquest dissabte els nous vins de la collita 2025. En un cap de setmana on també arrenquen el Festival Terrer i les festes de Santa Càndia de Falset. D'aquestes últimes en parlarem amb el regidor de festes del consistori falsetà, el Robert Coll. I com sempre, acabarem amb la previsió meteorològica del nostre home del temps, l'Enric Massip. Comencem! Una forta línia de precipitació va escombrar aquest dilluns al vespre bona part de la comarca del Priorat i va deixar fortes pedregades als municipis de la zona sud. Segons les dades recollides pel geògraf falsetà Joan Ramon Coll, en poca estona es van acumular fins a 59 litres als Guiamets, 55 a Bellmunt, 49 a Marçà, 43 al Marroig o 42 a Falset. Les tempestes, a més, van anar acompanyades de ratxes de vent de fins a 70 km per hora i pedra de grans dimensions. Les precipitacions arriben en un moment especialment delicat, amb la comarca immersa de ple en la campanya de la Verema. Malgrat això, el secretari de la Deo Montsant, Pau Sabater, explica que, tot i que la zona sud ha estat la més afectada, els danys a la vinya no són importants.
A la part mitja i baixa de la Deo Montsant, doncs sí que l'afectació és a tot arreu, però és molt petita, amb alguns grans afectats, que esperem doncs que si pot girar-se una mica el temps i tindre una mica de vent pugui assecar-se i, per tant, doncs, no hagi tingut una afectació considerable a la qualitat del raïm.
Les pluges d'aquesta setmana, però, han tingut poc impacte en l'estat de les reserves dels embassaments del Priorat. Després de diversos mesos amb precipitacions escasses, el nivell dels pantans ha anat disminuint progressivament. Tot i això, les reserves es mantenen encara en uns nivells força bons gràcies, sobretot, a les pluges abundants de finals de l'any passat i principis d'enguany. Actualment, l'embassament de Siurana se situa al 73,36% de la seva capacitat. Al llarg d'aquest estiu, però, el volum d'aigua emmagatzemada ha disminuït en gairebé 3 punts i mig. Més acusada ha estat la davallada a l'embassament dels Guiamets, que actualment es troba al 71,32% de la seva capacitat. En només 2 mesos, el pantà ha perdut prop de 15 punts, ja que a finals de juny se situava al voltant del 86%. Malgrat aquest descens, la situació actual contrasta notablement amb la d'anys anteriors, marcats per la sequera. De fet, cal recordar que el passat mes de març l'embassament dels Guiamets va arribar a sobreeixir, un fet excepcional que només s'ha produït 3 vegades al llarg de la seva història. Falset va ser aquest dimecres l'escenari de la sortida de la 5ª etapa de la Vuelta. La capital del Priorat va acollir els més de 180 ciclistes participants, entre els quals destacaven noms com Tadej Pogačar, flamant guanyador del Tour de França, Primoz Roglič o Wout van Aert. Des de Falset, els corredors van iniciar una etapa que va recórrer bona part del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre abans d'arribar a Roquetes, on se situava la línia de meta. En declaracions a Ràdio Falset, l'alcalde del municipi, Carlos Brull, destacava que acollir la sortida d'una etapa de la Vuelta representa una oportunitat única per projectar Falset i el Priorat i donar a conèixer la diversitat, la riquesa paisatgística i el potencial turístic de la comarca.
Que es parli de Falset com a la 5ª etapa de la Vuelta i que la veuen més de 678 països, que és un dels esdeveniments esportius més importants en el món del cicloturisme o del ciclisme, doncs, més importants que hi ha a nivell internacional, i li suposa, doncs, que tens un esdeveniment internacional que et surt des del teu municipi, que això, en indiferit, doncs, segurament aportarà que molta gent conegui Falset, Marçà, Capçanes, els Guiamets, Priorat, i que algun dia decideixin vindre a visitar-nos. Decideixin vindre a visitar-nos, decideixin vindre a veure les nostres paisatges, les nostres vinyes, a fer una cata de vins, a fer una visita turística, una visita, doncs, cultural, o a fer un bon dinar i tindre una bona gastronomia, que és el que tenim aquí, no?
En aquesta mateixa línia s'expressava ara fa unes setmanes el director tècnic de la Vuelta, Kiko García, que posava en valor l'impacte i la projecció que un esdeveniment d'aquestes característiques pot tenir per al territori.
Falset té molt que contar. Jo no he acompanyat amb bicicleta aquest matí al grup perquè no estic entrenant amb bicicleta, però sí estic corrent a peu. I corrent a peu arreu del vostre territori ha descobert els bancals i les vinyes i lo extraordinari que és la tradició i la cultura vinícola de Falset. I crec que ahí té que estar una de les claus, és a dir, per què Falset? Pues per contar algo. I per contar algo als 200 països que van a seguir la Vuelta a través de la televisió, i crec que hi ha una història molt, molt interessant que contar per a que tota aquesta gent arreu del món pugui pensar en algun moment, dir, pues mira, igual val la pena anar a Falset i conèixer tota la tradició.
L'arribada de la Vuelta a Falset, però, no va estar exempta de crítiques. Diverses entitats del territori, entre les quals el Casal Carrasclet, Priorat Antifeixista, la Plataforma en Defensa del Riu Siurana, el Centre Quim Soler i Òmnium Priorat, van mostrar públicament el seu rebuig al pas de la prova ciclista per la comarca. En un comunicat publicat dies abans de l'etapa, les entitats qualificaven la Vuelta d'instrument de propaganda de l'Estat que busca espanyolitzar el territori, i feia una crida a la població a mostrar estelades, pancartes i consignes en defensa de la terra durant el pas de la cursa. El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible ha licitat per 2,2 milions d'euros les obres de rehabilitació del ferm de la carretera Nacional 420 entre els quilòmetres 849,6 i 856, en un tram que travessa els termes municipals de Pradell de la Teixeta, Duesaigües i Riudecols. L'anunci de la licitació es publicarà pròximament al Butlletí Oficial de l'Estat. Els treballs tenen com a objectiu millorar l'estat del ferm i les condicions de circulació en aquest tram de la carretera estatal. L'actuació preveu principalment el reciclatge en fred dels primers 9 centímetres del ferm actual i l'estesa posterior d'una capa de rodadura de 5 centímetres de gruix. També s'hi adequaran els sistemes de contenció i es reposaran les marques viàries i el balisament que sigui necessari. El projecte incorpora tècniques de reutilització de materials com a alternativa a les solucions convencionals en la fabricació de mescles bituminoses. Segons el Ministeri, aquesta metodologia permet millorar el comportament ambiental de les actuacions i reduir-ne la petjada de carboni. La intervenció forma part del Pla Extraordinari per a la millora dels ferms de la xarxa de carreteres de l'Estat presentat pel ministre Òscar Puente, que compta amb una inversió global de 1.629 milions d'euros. El celler cooperatiu de Cornudella presenta aquest dissabte els nous vins de la collita 2025. Ho fa en un tast obert al públic que té lloc des de les 12 del migdia a la terrasseta del celler. Durant l'acte es podran descobrir tres de les principals novetats que la cooperativa incorpora al seu catàleg. D'una banda, el vuit semès blanc, elaborat amb garnatxa roja, i el nou castell de Siurana blanc, un monovarietal 100% macabeu que vol reivindicar una de les varietats blanques històriques de Cornudella. La tercera novetat és les tres garnatxes, una nova elaboració que combina garnatxa blanca, roja i negra procedents de les vinyes dels socis de la cooperativa. El tast anirà a càrrec de l'equip del celler, que donarà a conèixer les característiques i particularitats de cadascun d'aquests vins. La presentació també servirà per explicar com ha estat la collita del 2025, marcada pel retorn a unes condicions més equilibrades després de diversos anys de sequera que havien afectat de manera important el sector vitivinícola. Aquest cap de setmana arrenca una nova edició del Festival Terrer, que enguany celebra el seu desè aniversari. Per commemorar-ho, el festival presenta una proposta més ambiciosa que mai, apostant per formats de proximitat, curadoria d'autor i l'excel·lència artística amb l'objectiu de consolidar el Priorat com un referent cultural a través de la música i el vi. El festival ja va arrencar ahir divendres amb l'actuació de Moses i Mans, que van portar la lírica dels trobadors occitans del segle XII a l'església de Pradell de la Teixeta. En canvi, avui tindrà lloc al Mas de Sant Marcell, a Cornudella, el tast en commemoració dels 25 anys de la Deo Montsant i el concert d'Arturo Gaia que presenta Abubàquer al Tortuxí, una proposta que a través del cant i la paraula reivindica, com a símbol de pau, diversitat i concòrdia entre civilitzacions, aquest poeta, filòsof i jurista clau de la Tortosa andalusina. A continuació serà el torn de Remei de Calafresca, una de les bandes més de moda del panorama musical català i que als Premis Enderrock va rebre el reconeixement al millor disc pel seu àlbum L'Am de la Pregunta. Finalment, demà diumenge a Poboleda tindrà lloc l'actuació de The Gramophone All Stars Big Bang, que oferirà un espectacle carregat de ritmes jamaicans, arranjaments jazzístics i soul. I també avui dissabte el Mirador Astronòmic de Cabassers acollirà una observació del cel amb telescopi i una ruta guiada per descobrir les constel·lacions i la seva mitologia, en una activitat que anirà a càrrec dels guies del Parc Astronòmic de Prades. Tot just ens estem recuperant de la Festa Major i ja arriben les festes de Santa Càndia. Aquest cap de setmana arrenquen els actes de la celebració amb l'entrada de Santa Càndia i la Diada Grèfol, tot i que el gruix de la festa tindrà lloc el proper cap de setmana. Per parlar una mica de tot plegat, tenim amb nosaltres el regidor de festes de l'Ajuntament de Falset, el Robert Coll. Bon dia, Robert.
Hola, molt bon dia.
El que dèiem, no sortim d'una, que ja en comencem una altra.
Sí, bé, bueno, cada any no es passa el mateix. Festa Major acabem pels vols de, bueno, passats el 15 d'agost, i ben bé tenim cap de setmana pel mig de descans i el següent ja iniciem les festes de Santa Càndia amb l'entrada. Aquesta entrada, doncs, que també ens indica, rememora el que va ser el seu moment, l'arribada de relíquies a Falset, el 1774, i dona el tret d'inici amb aquesta novena fins al cap de setmana més proper, el 7 de setembre.
Uh-huh. Es tracta d'un acte que es va recuperar ara fa uns anys, no? Però que s'ha consolidat màximament.
Sí, o sigui, l'objectiu de fer aquesta entrada de Santa Càndia, per una banda va ser, sobretot l'any 2024, que vam celebrar els 250 anys de l'arribada de les relíquies, donar-li el simbolisme aquest de l'arribada de Santa Càndia a Falset, i l'altre motiu era perquè Santa Càndia, la imatge de Santa Càndia, apareixia el cap de setmana de Santa Càndia a l'església per fer la veneració i per seguir la novena, però no hi havia cap acte, doncs, que l'acompanyés fins a l'entrada al poble. D'aquesta manera es va voler aprofitar el simbolisme de l'arribada de les relíquies amb l'arribada de la imatge, simbolitzant, doncs, una mica aquest fet, doncs, que també va ser transcendental al seu moment Doncs perquè a partir de l'arribada de les relíquies i venerar Santa Càndia, la festa major de setembre va tindre més pes durant molts anys que la d'agost.
Uh-huh. I això consisteix en que tots els elements del seguici festiu de Falset, les autoritats i tota la població van fins al portal dels Ferrers a rebre la imatge de la Santa.
Sí, és una processó popular, una processó festiva, on els seguici, els elements de festa locals participen d'aquesta processó, iniciant doncs, la cercavila a les 8 de la tarda des de la plaça de la Quartera, i en el moment d'arribar al portal dels Ferrers ja és la processó pròpiament dita, on doncs, arriba la imatge de Santa Càndida des de la capella i se segueix doncs, tot el que és amb la comitiva fins a la plaça de l'Església, on allà, doncs, com ja portem fent des de l'any 2022, doncs, que es va iniciar aquesta entrada de Santa Càndida, en aquell moment entra Santa Càndida a l'Església, hi ha els focs artificials doncs, en el moment de l'entrada i després de la processó ja s'inicia les completes i a partir d'aquest moment també s'inicia la novena de Santa Càndida.
Uh-huh. Això és aquest dissabte, que a més, per tancar el dia, tindrem una cantada d'havaneres a la Quartera.
Sí, aquest any tenim el grup d'havaneres Ultramar. La cantada d'havaneres és un clàssic, en alguns anys s'havia fet a Festa Major, però també amb l'objectiu de potenciar les festes de Santa Càndida i donar-los doncs, també el seu pes tant al cap de setmana de l'entrada com al cap de setmana del retorn de Santa Càndida a la capella, doncs se va creure oportú doncs, moure les havaneres a les festes de Santa Càndida i amb les edicions doncs, que ho hem estat portant a terme doncs, ha tingut èxit i també és un acte clàssic. Aquest any ho farem a la plaça de la Quartera a les 10:30 de la nit i també hi haurà doncs, el típic rom cremat i això doncs, irà per acabar tancant la vetllada del dia de l'entrada.
Uh-huh. I l'endemà, el diumenge, podrem gaudir de la Diada del Grèfol.
Sí, la Diada del Grèfol també és un clàssic. És la festa de Sant Gregori, que també doncs, ara anant fent recerca doncs, de les tradicions i les festes majors i Santa Càndida, doncs, ja feia molts anys que se celebrava, no amb el format Grèfol, sinó com a festa de Sant Gregori, però l'essència és més o menys la mateixa. I també són uns actes marcats doncs, que al calendari, l'últim cap de setmana d'agost, que també són els tradicionals. Hi ha la caminada popular que organitza el Centre d'Estudis Falsitans i que acaba amb l'esmorzar a la zona del Lleure de Sant Gregori. Després tenim la missa a l'ermita, que també segueix doncs, aquest calendari de la festa Grèfol. I a la tarda tenim la ballada de sardanes, que aquest any sí que la ubicació canvia i és a la plaça de l'Església. Se fa a la plaça de l'Església perquè aquest any tot just és el 5è aniversari de la inauguració del mural del Gran Casal, que trobem a la mateixa plaça, i s'aprofita la ballada de sardanes doncs, per fer doncs, una mica de record i de celebració de quan se va inaugurar el mural. Hi haurà un petit aperitiu i també tindrem a l'artista doncs, que va doncs, dibuixar i va pintar aquest mural. I d'aquesta manera doncs, també ja lliguem la festa Grèfol amb aquesta celebració doncs, dels 5 anys del Gran Casal.
Uh-huh. Parlar de Santa Càndida, però, vol dir parlar dels gegants. Ells, amb el permís de la pròpia Santa, no? Són uns dels grans protagonistes de les festes.
Sí, Santa Càndida no s'entendria sense la trobada de gegants que organitza la colla gegantera i això doncs, ho tindrem el 5 de setembre, el proper dissabte, no aquest. I també és un clàssic, hi haurà la planta de gegants amb totes les colles convidades, la colla gegantera. I després doncs, s'inicia el cercavila des del carrer Miquel Barceló, el cercavila habitual com de recorregut, com el de Festa Major. Uh-huh. Arriba a la plaça de Quartera, doncs, hi ha els balls de lluïment de totes les colles participants. I seguidament, al pavelló doncs, hi haurà el sopar popular, doncs, hi haurà llagonissada, i hi ha la recuperació de la sardinada típica que se celebrava a Santa Càndida, que també organitzava la colla gegantera. Doncs aquest any ells han cregut convenient doncs, també doncs, per recuperar un dels actes doncs, que tenia lloc a Santa Càndida, doncs, on tornarem a tindre la sardinada. I en el moment de sopar tindrem l'amenització doncs, d'aquest sopar popular de Santa Gàndia amb els Àries Big Band i posteriorment, al finalitzar aquest concert dels Àries, hi ha la Disco Mòbil, també organitzat tot això per la Colla Gegantera, amb el DJ Chart.
A banda de tots aquests actes que organitza la Colla Gegantera, no? També tenen lloc altres actes, sobretot al cap de setmana del 5 i 6, com poden ser, per exemple, lo Tiramarc, la Petanca, el 33è concurs literari Salvador Estremifà.
Sí, aquests actes també ajuden a enriquir el programa de Santa Càndia. El Club de Petanca és una entitat doncs, que és nova de l'any passat, que es van presentar a la Festa Major l'any passat, i tenen molta empenta i molta iniciativa doncs, en organitzar doncs, tirades de petanca, i aquesta mele de petanca que tindrà lloc al camp de futbol vell, l'objectiu que pretén és apropar l'esport de la petanca a la població, perquè també, parlant amb ells, doncs, és la manera d'apropar i de fer veure doncs, que no és un esport per gent gran només, sinó que és per tothom. I d'aquesta manera doncs, també és aproximar doncs, el que és el joc de la petanca amb la melé, amb aquesta doncs, activitat, que no és competitiva perquè no és federada, i això ho tindríem al camp de futbol vell. Al mateix moment, al llarg del matí, també tenim un altre clàssic, doncs, que també Festa Major i Santa Càndia fan estirades obertes al públic, que és el tir amb arc, que aquest és també des de fa molts anys doncs, que se porta celebrant, i amb el Club d'Arquers doncs, munten aquesta jornada doncs, també oberta al públic. I el diumenge 6 tenim el concurs literari i narrativa, el Premi Salvador Estremifà, i aquest concurs, que serà la 33a edició, està organitzat pel Centre d'Estudis Falsetans i per l'Associació de Jubilats i Jubilades de Falset.
Val. Tot això serà el cap de setmana que ve, que hi posarem fi a les festes el diumenge dia 6 de setembre amb el retorn de Santa Càndia ja a la capelleta i ja fins l'any que ve.
Sí, el final de festa és l'última novena i el retorn de Santa Càndia, que és a 8:15 del vespre, des de l'església, que és la processó típica que hi havia de Santa Càndia, que fins al 2022 se celebrava al migdia, s'aprofitava doncs, la missa solemne que té lloc al migdia, que és el moment també on ballen els gegants reis, l'Antoni i la Càndia, ballen la Jota de Falset, acompanyats de la banda a Vila de Falset, i des del 2020, a partir del 2023 aquesta processó es va passar al vespre, també doncs, perquè fos més lluïda, amb els fanalets, per tema calor, també perquè s'acabava doncs, molt tard, gairebé a les 3 de la tarda, i la veritat és que ha funcionat molt bé. S'aprofitarà doncs, també amb l'acompanyament de tots els elements de festa, se retorna la imatge de Santa Càndia a la capella on descansa durant tot l'any fins a les festes de Santa Càndia l'any següent, i al finalitzar, a la mateixa capella té lloc el Castell de Focs, a càrrec de la Colla Diables del Pere Botero, doncs, que dona el tret final doncs, de les festes d'estiu de Falset.
Bé, doncs Robert, moltes gràcies una vegada més per atendre a Ràdio Falset i això, bones festes de Santa Càndia.
Moltes gràcies doncs, per donar-nos la veu a la ràdio i a gaudir.
Que vagi molt bé. Tot seguit, el temps amb l'Enric Massip.
El temps.
Que en aquest mes d'agost ja podem dir que estem acabant, un mes que ens ha portat força calor, també algunes tempestes, però distribuïdes de forma molt irregular, a llocs on gairebé no ha plogut gens, i unes temperatures que els últims dies doncs, han baixat i ja no són tan altes com teníem ja a mitjans de mes. Aquesta situació es mantindrà aquest cap de setmana, tindrem un temps completament estable, temperatures moderadament altes, pràcticament sense cap incidència, els clars van molt pels núvols, i una situació que es prolongarà encara els primers dies de la setmana vinent i així entraríem al mes de setembre. En definitiva, temps ja més estable aquest cap de setmana, molt més agradable en quant a temperatures i, de moment, els canvis encara no els tindrem, ja haurem d'esperar el mes de setembre, aviam si ens porten unes pluges més regulars i més generals. I en quant a efemèrides, hem d'estecar que el dia com avui, però de l'any 1983, hi havia intenses pluges al País Basc en quantitats que van superar els 503 litres per metre quadrat en 24 hores.
I fins aquí l'informatiu cap de setmana. Us ha parlat Manel Sales Martori. Gràcies per escoltar-nos i que vagi molt bé.